És el moment dels esports per Damis a l'antena dels 5 minuts més amb el gran Jordi Sunyer. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia tingueu.
A veure, avui et volem preguntar per què sovint creiem que el comentarista va amb l'altre equip, amb l'equip contrari.
És una secció una mica d'autodefensa, aquesta setmana, també, i és una pregunta que en aquest cas no ho formulo a vosaltres, com en altres seccions, sinó que he impulsat una mica jo mateix, però de tant en tant jo crec que cal fer una mica d'autodefensa perquè... a més, venim, per exemple, de partits tan calents com el derbi espanyol-Barça d'aquest passat cap de setmana. Sempre hi ha partits en què cada persona té la seva visió diferent de les coses i normalment qui rep les bastonades d'uns i altres precisament és el comentarista. És allò de don't shoot the piano player, una mica, no dispareu al pianista, doncs al final som els que acabem rebent. I per començar, m'agradaria que escoltéssiu una intervenció del president del Real Madrid, Florentino Pérez, a l'última assemblea de socis del club, que va ser a finals de l'any passat, més o menys. Escolteu-lo.
Estoy de acuerdo con todos, hasta con Jesús Guzmán, con su última intervención. Pero no me gustaría quejarme, pero sí es verdad que Movistar no nos trata bien. Me lo dicen muchos...
Caram, i aplaudiments i tot, eh?
Que sí, ovació. A la búlgara, ovació a la búlgara. I continua desenvolupant l'argumentari, escolteu.
Però, digamos, vamos a intentar comunicárselo a los responsables porque en España, sinceramente, hay más madridistas que de cualquier otro equipo sin ganas de presumir y deben de dar servicio como es una televisión que es pública en el sentido que está en la bolsa, debe dar respuesta a los intereses de sus compradores y de los intereses de sus usuarios.
Ui, 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 quina...
És pública perquè està bolsa? Aquest tema no el tenim gaire ben entès, no?
La Neus, que toca més temes d'economia que jo...
Home, per l'amor de Déu.
Riu amb motiu, perquè jo aquesta frase, és una empresa pública perquè està en la bolsa i em mareja cada cop que l'escolto.
No, és espectacular això, mare meva.
És a dir, entenc el que vol dir, que vol dir que jo podria comprar accions de Telefònica...
Que es deu al públic, es deu al públic, però no que sigui pública com a tal.
No, el matís és important,
eh? Home, i tant, que ho veig.
Tinc jo expressat.
Clar, com deia en Pere Tàpies, Jordi Sunyer, no és el mateix el cul d'una vaca que una vaca de cul.
Exacte, seria això més o menys. No, diguéssim que el poder que acumula Florentino Pérez segurament seria inversament proporcional a la seva capacitat comunicativa. No vull necessitar un advocat, al respecte, fan una gran feina, però ara mateix preferiria no necessitar-la, però no es pot quedar més retratat en un minut. I també vull deixar clar que he agafat aquest exemple perquè potser és el més flagrant, perquè... El preocupant aquí és que un comportament que és comprensible entre els aficionats, que l'exhibeixi gent que hauria de donar exemple, això és el que és preocupant. El problema és que Florentino Pérez no és l'únic, perquè hi ha altres grans clubs que tenen o han tingut llistes negres, no ja de periodistes, sinó de comentaristes i narradors. Per no parlar de presidents irresponsables que tapen un mal resultat o un fracàs del seu equip apuntant cap al missatger. Però el missatger no només és el periodista, que això ho hem vist 50.000 vegades, és el comentarista del partit en qüestió. En soc testimoni directe, perquè a mi m'ha passat, però no ens allargarem ara.
Sí, aquestes coses...
Clar, en el cas del president del Madrid, el desvergonyiment és absolut. Clar. També... Com dèiem, és cert que estem parlant d'algú acostumat a fer el que li sembla sense que ningú s'atreveixi a demanar-li gaire responsabilitat, però és que hi ha tres frases que són estel·lars. La primera és la que hem comentat, la de és una empresa pública perquè està en la bolsa. La segona és el Madrid té més seguidors que qualsevol altre equip a Espanya, per tant, se l'ha de tractar en conseqüència. Fixa't, perquè evidentment sé que es podria debatre aquest argument amb altres equips i altres canals, però no parla de quantitat, no parla de minuts d'antena, parla de qualitat. És a dir, parla del que diuen els periodistes o els narradors de Movistar i també de la realització dels partits, en un discurs que molts seguidors del seu equip compren d'una manera totalment acrítica. És aquest aplaudiment que sentíem, és a dir, un percentatge molt alt, no m'atreviria a quantificar-lo, però un percentatge molt alt d'aficionats del Real Madrid estarien d'acord amb les paraules de Florentino Pérez. El Madrid no nos trata bien. Però és que a part, hi ha una cosa molt curiosa que és, Movistar és una marca de Telefònica. Aquí estem d'acord. Telefònica és el soci tecnològic del Real Madrid, és a dir, és un partner empresarial del Real Madrid des del 2019, més amb una presentació amb tota la pompa i circumstància, i amb Florentino Pérez aguantant una samarreta del Madrid amb el número 1 i el nom, el dorsal, Telefònica. Llavors, com és possible aquesta diatriba? Bé, aquí tot s'ha de posar en context del conflicte obert entre el president de la Lliga, Javier Tebas, i el propi Florentino. La Lliga suposa rotundament el projecte de Superliga Europea liderat per Florentino Pérez i, de fet, l'última venda de drets del futbol espanyol pel pròxim trienni 2022-2025, que s'ha repartit entre Telefònica, Movistar i DAZN, s'ha interpretat com una punyalada de Telefònica a Florentino per l'aposta claríssima per una institució, la Lliga, amb la qual el president del Madrid està obertament enfrontat. És a dir, Telefònica torna a posar molts diners en una Lliga, el president de la qual està, per utilitzar una expressió impròpia, a la grenya, amb Florentino Pérez. Curiosament, a principi de temporada es va produir una rotació de cares en els equips de comentaristes i d'analistes de Movistar, que, per exemple, van comportar el fitxatge com analista de Roberto Carlos, el llegendari exlateral del Madrid, sí, ambaixador del Real Madrid, i que estava treballant per Real Madrid Televisión. Però tot i així, Movistar no
es tracta bé.
És una cosa delirant.
Jo, de fet, però... Jordi, em quedo amb aquella expressió tan típica d'aquest tipus de personatges, no? Haurem de parlar amb els seus responsables,
sí, sí,
per veure,
exacte,
si troben alguna mena de solució. És com, no sé, és com una mica... Bé, tampoc ho vull etiquetar, oi? Ni tampoc ho vull qualificar, però... Com molt d'abans, no? Com molt d'allò de...
Pots posar la sintonia, eh?
Sí, puc posar-la.
Saps? Sintonia d'una pel·lícula que ara mateix tots tenim al cap.
Exacte.
Molt bé. Però vaja, també, insisteixo, he agafat aquest exemple perquè és molt flagrant, però hi ha exemples molt més nostrats. Ara bé, fet aquesta introducció, perquè veieu fins on arriben les coses, a nivell dels aficionats, que és totalment comprensible que això passi, perquè hi ha aquesta sensació que el comentarista sempre va en contra del nostre equip. I és una resposta senzilla, però al mateix temps complexa. Senzilla perquè respon amb una sola frase, que és: el futbol és material sensible. És a dir, el que mou el seguidor del futbol i de qualsevol esport, jo crec que això és vàlid per qualsevol esport, perquè també últimament amb el bàsquet i amb els últims partits entre el Barça i el Madrid també hi ha hagut bastanta polèmica. El que mou el seguidor és l'emoció, el sentiment de pertinença, la identificació amb un equip que d'alguna manera o altra representa una comunitat, o et lliga amb uns valors, o et lliga amb unes determinades experiències, el que sigui. Clar, quan el punt de vista es basa en la irracionalitat, en el sentiment, es fa més difícil ser racional. I és molt més fàcil que tot el que no sentis, que coincideixi amb el que tu penses, s'interpreti com a contrari. És a dir, arribes a un punt de: o estàs amb mi o estàs contra mi.
Sí, sí. Mm-hmm.
Qualsevol de vosaltres pot fer la prova mirant qualsevol partit neutral, és a dir, en què no tingueu interessos en cap dels equips que participen. Està comprovat que... Fins i tot en un partit, tinc que estar comprovat perquè s'han fet experiments en aquest sentit, fins i tot en un partit que aparentment no ens importa per res, al cap d'una estona de mirar-lo com a aficionat, és a dir, si el mirem per analitzar jugadors o per un motiu professional, evidentment és diferent, però si el mirem com a aficionat, desenvolupem una preferència per qui volem que guanyi. Pot ser per molts motius, perquè un dels dos equips és més dur, fa més faltes, perquè l'altre juga millor, perquè l'entrenador d'un equip fa ràbia i l'altre no. Poden ser molts factors, a vegades imperceptibles, però al cap de 20, 25, 30 minuts de seguir un partit de futbol, inconscientment us decantareu cap a un dels dos equips participants. Hi ha un grapat de narradors espanyols que retransmeten partits de lligues estrangeres, a qui a través de Twitter, la xarxa de l'odi, els han preguntat que quina mania li tenien o què tenien en contra de tal equip. No, que, ¿por qué tienes tanta manía a l'Arsenal? A mi, l'Arsenal, què m'ha fet l'Arsenal? Equips estrangers, automàticament, doncs, el que us deia, nosaltres processem el partit des d'un punt de vista parcial, és a dir, des del nostre punt de vista, i evidentment ja no parlem de quan un dels dos equips és el nostre. Llavors es produeix allò tan divertit d'exigir imparcialitat al comentarista quan qui ho demana és el més parcial, perquè
correcte,
és seguidor d'un dels dos equips.
Ah, clar.
Per tant, digues la veritat, la teva imparcialitat és que vols sentir el que tu et sembla. I aquí arribem una mica també a allò del futbol com a la vida. Aquesta frase tan divertida de demana ser imparcial, o aquesta situació tan divertida de demanar ser imparcial, perquè en realitat el que vols és sentir una opinió que coincideixi amb la teva, val pel futbol i val per la política i val per molts altres àmbits de la vida que es tracten els mitjans de comunicació. El tema és que, amb tota seguretat, el comentarista que està locutant un partit entre dos equips catalans per un mitjà català o entre dos equips de la Lliga Espanyola per a tot l'Estat té un punt de vista del partit bastant diferent al que té l'aficionat. Aquí la prioritat sempre, per un professional, és que la retransmissió surti bé, perquè d'altra banda són professionals d'això. Un locutor en aquestes circumstàncies no pot ser, és a dir, en cas de dos equips del mateix àmbit geogràfic, no pot ser ni serà mai parcial. De veritat, hi ha algú que cregui que algú que fa una feina a qui aspiren molts estudiants de periodisme, per la qual hi ha un nombre de llocs de treball limitat.
Molt reduït, sí.
Molt reduït, que suposa viure l'esport en directe per tot el món o per tot el país. Explicar-ho per milers o milions de persones en directe i que a més et paguin per fer-ho, s'arriscaria a perdre aquesta feina de veritat per mostrar o deixar entreveure la seva preferència per un dels dos equips? Ens ho creiem, això? És a dir, independentment del que aquella persona pensi a la seva vida privada, és un professional. Hi ha gent que fa 30, 31, 32 anys, per posar l'exemple d'un dels comentaristes que rep més pals, Carlos Martínez, un dels comentaristes principals de Movistar, era la veu de Canal Plus des del començament de Canal Plus. Estem parlant de l'any 1990. Aquest senyor fa 32 partits que fa... Ai, 32 anys, perdó, que fa els partits del Plus. I si fa 32 anys que fa aquesta feina, segurament dolent no és. Per tant, com se suposa que tothom, intenta fer la seva feina el millor possible.
Jordi, això passa als altres països també? És a dir, és un problema una mica endèmic de la professió, perquè bé, perquè estàs tocant material sensible per la gent que t'escolta, que tothom és partidista, d'una manera o d'una altra, no? Qui està escoltant sí. Una retransmissió. O passa més aquí perquè també a vegades estem en un país de pandereta?
No, a veure, aquí es pot viure amb més passió, si vols, on hi hagi rivalitats més enceses o en el futbol es visqui amb més sentiment, amb més intensitat, amb més passió, sempre hi haurà situacions d'aquestes característiques. Al final, aquest tema del punt de vista, de la parcialitat, de com afrontes tu un partit, passa a tot arreu. El que passa és que hi ha llocs que es pot viure d'una manera i hi ha llocs que es pot viure d'una altra, però et diria que a Itàlia des de fa molt de temps hi ha molts aficionats de molts equips que consideren que hi ha molts periodistes i molts mitjans de comunicació que tenen un biaix a favor de la Juventus, per exemple. Això ho veuràs sempre. En canvi, jo què sé, per exemple, potser Alemanya, per dir-te alguna cosa, no és tant de dir és que hi ha un biaix a favor del Bayern. Sí que és cert que el gran diari sensacionalista alemany, que és Bild, treu molta informació del Bayern i està molt centrat en el Bayern. També és cert que el Bayern és l'equip més popular d'Alemanya i que a Alemanya el Bayern se'l coneix com el Futbol Club Hollywood, perquè com que és un club tan gran i té tants seguidors i té una estructura, a més amb molts exfutbolistes als càrrecs directius, per tant gent ja popular, coneguda, és un lloc on tot és molt gros, tot es magnifica, és a dir, té bastants punts en comú amb el Barça en aquest sentit, i tot el que passa al voltant del Bayern dona molta xitxa, dona molt de negoci. Però no sé si aquí potser no seria el mateix que el que pot passar a altres llocs on hi ha una rivalitat més encesa.
Jordi, estem pràcticament fora de temps, però el tema que avui planteges és molt interessant. M'agradaria plantejar-te dues preguntes i demanar-te dues reflexions breus, això sí. La primera, per què creus que els equips, quan les coses van mal dades o quan prenen males decisions, apunten directament als missatgers, és a dir, apunten directament als mitjans de comunicació com els seus grans enemics? Això per un cantó. I explica'ns una mica, perquè tots els oients ho entenguin, això és Esports per Damis, com cau amb un professional de la comunicació que arribi una queixa per part d'un club o d'una entitat determinada contra la seva feina, contra el seu judici, fins i tot, no?, a l'hora de narrar un partit?
Mira, pregunta 1, resposta ràpida, perquè és el més fàcil. Es tracta de buscar un cap de turc i anar a buscar el mitjà de comunicació o el narrador d'un partit, doncs sempre és el més fàcil, perquè a més, el que et deia, és molt probable que tinguis el suport dels seguidors que puguin pensar que efectivament aquell senyor o aquella senyora que ha fet aquella feina no l'ha fet dient el que tu hauries volgut sentir. Resposta número 2. sempre és bo rebre feedback, però evidentment has de filtrar el feedback. Quan tu reps un feedback tècnic d'algú que és professional de l'ofici, que et valora pel que fa a l'aspecte estrictament periodístic i tècnic del que tu has fet, aquell és el feedback que preocupa. La resta va amb la professió, les pressions, per desgràcia, són habituals a l'ofici i pot tenir conseqüències si llavors aquella entitat en concret et dificulta exercir la teva feina com a vegades ha passat. És a dir, en un moment determinat, ara fa uns quants anys, el Barça es mostra descontent amb una sèrie d'informacions que difon TV3 i allò té una sèrie de conseqüències a nivell de el fet de poder realitzar la nostra feina, d'accedir a entrevistes amb els protagonistes, etc, etc. Llavors, això pot tenir una conseqüència sobre la nostra feina diària, però pel que fa al periodista, moltes vegades diem que, i fins i tot ja que parlàvem de Carlos Martínez, ell ho fa, després de cada partit sempre fa un parell o tres de captures de Twitter de el que li diu que és un culer furibund i el que li diu que és més madridista que Santiago Bernabéu, una al costat de l'altra. Això és bo, és dir, normalment la màxima és, si et foten pals de les dues bandes, és que la cosa ha anat bé. Que tu pots ser parcial, però clar, sempre i quan l'àmbit geogràfic t'ho permeti.
Clar,
és a dir, les retransmissions que fem per Ràdio Olot, qui les fa és parcial a favor de l'Olot o dels equips d'Olot o de la Garrotxa, perquè pot i ha de ser-ho, perquè és l'àmbit geogràfic. Parcial no vol dir bufandero, de cada partit hi ha 5 penals a favor de l'Olot que l'àrbit no veu, per exemple, això no passa, evidentment, pobre David. És a dir, es pot fer i ha marcat, però estem parlant de retransmissions neutrals, diguéssim, en què tots dos equips són del mateix àmbit geogràfic.
Jordi Sunyer, gràcies, com sempre, per les teves classes. Que tinguis una bona setmana.
A vosaltres.
Gràcies, adéu-siau. Jordi.